La 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 la.
Sabies que més de 220 estilistes de tot el món han participat en la 12a edició dels Premis Òscar de la Perruqueria Canina? El concurs es va fer a Vilassar de Dalt al Maresme i premia el talent i la creativitat del perruquer. L'objectiu d'aquesta competició internacional organitzada per l'empresa Artero és de dotar la professió de perruquer caní del reconeixement que li pertoca. Un jurat format per 9 experts internacionals va otorgar el premi a un canitxa. El seu responsable, Carmine Taddeo, un perruquer italià, li va fer un tall de pèl que destacava per la tècnica i les habilitats de tall. L'any passat la competició es va haver de fer en línia per la pandèmia. Amb aquesta notícia imprescindible per als que us agraden els animals, comencem el podcast d'avui dedicat a les salamandres i les granotes.
RAC més 1 i Gosby us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Les granotes i salamandres estan afectades per un fong assassí. Es tracta d'una malaltia emergent que perjudica els ecosistemes. El CRARC, el Centre de Recuperació d'Amfibis de Catalunya, ha iniciat un estudi per saber com és aquest fong que salta de les col·leccions privades de granotes i salamandres que la gent té a casa a la natura. En parlem amb Albert Martínez Silvestre, veterinari i director científic del CRARC. Albert, benvingut.
Hola, gràcies.
Sí, Albert, la gent té granotes i salamandres com a animal de companyia. Això d'entrada sorprèn.
Sí, és sorprenent perquè no és una mascota habitual. Però dintre del mercat dels animals exòtics és un tipus de mascota que està creixent. Cada cop n'hi ha més aficionats a rèptils, tortugues i també amb amfibis i salamandres. Una altra cosa és que no es coneix gaire perquè la gent normalment que en té no els treu a passejar. Llavors, no és una afició que socialment es vegi. Llavors, queden com amagats, no? És com una afició una mica amagada. Però sí, n'hi ha. No és una gran quantitat, però n'hi ha. Llavors, hi ha fires que es venen aquests animals.
I quin és el tipus de problemàtica, no?, que pateixen? Explica'ns més detalls sobre aquest fong. Quin tipus és?
Doncs mira, com en qualsevol animal, quan es ven, quan es compra, s'han de passar controls sanitaris. Llavors, un gos, un gat, qualsevol animal d'aquests, has de vacunar-lo, el que sigui. Què existeix? Quin problema hi ha amb els amfibis, amb granotes, gripaus i salamandres? No existeixen vacunes, ni molt menys, ja estem en un altre nivell. Són unes malalties que poden passar dels que es comercialitzen per tenir-lo a casa, poden saltar a la natura. I quan salten a la natura, afecten els amfibis d'aquí, els del país. I ja des de finals de la dècada dels 90 ja es va veure que hi havia una sèrie de fongs i una sèrie de virus que estaven afectant a tots els amfibis del món. Algunes espècies d'amfibis han disminuït molt les poblacions, algunes ja s'han extingit o es donen per extingides per culpa o a conseqüència d'aquests fongs. Són uns fongs que no es veuen. O sigui, no hem de pensar ni en un bolet ni en una cosa que faci uns creixements cotonosos ni res. O sigui, són fongs microscòpics, iguals que els virus, que també són microscòpics. I afecten a la pell, es reprodueixen a la pell d'aquest animal, complicant-li tant la vida a l'amfibi que acaba morint.
I com li complica la vida? Què li passa en aquesta pell de l'animal?
Doncs mireu, el fong té un cicle de vida que el que fa és necessita queratina. La queratina és un tipus de proteïna que està a la pell dels amfibis, sobretot ja quan han acabat la metamorfosi. Saps que hi ha els capgrossos i després fan la metamorfosi i tens les granotes. En els capgrossos la queratina només està present en la boca o en els llavis, de manera que allà haurien d'estar els fongs. Però quan ja ha fet la metamorfosi, aquesta queratina està present en tota la pell. Llavors, allà és on creix. Tinc aquí unes fotos d'uns que us podem veure ara.
Sí, els nostres oients no els veuran, però els hi explicarem en què consisteixen. Endavant.
el que és, es veu com que apareix quan la granota és morta. Se li posen de color una mica vermella la pell afectada, perquè al fong, quan creix, el que provoca és una inflamació, però molt sutil, una inflamació molt sutil. Llavors sí que es veu que la pell està una mica inflamada, a vegades passa totalment desapercebut, sembla un animal normal. També provoca problemes de comportament, l'animal, com li pica, o com... S'ha vist que a vegades fins i tot tenen... O sigui, que fugen de l'aigua. O sigui, ja veus quina cosa més estranya, un amfibi fugint de l'aigua, no? Doncs això és algo que li fa ser vulnerable a qualsevol depredador, a morir sec. I aquí, sí. amb una sí, altra sí. imatge que estic ensenyant, ja és a microscopi, i aquí es veu una bossa plena de boletes. Aquestes boletes és la manera de reproduir-se del fong. El fong aquest omple unes bosses de boletes que exploten i aquestes boletes envaeixen altres llocs de la pell de l'animal. I així es va complicant tota la pell. Clar, un animal d'aquests és un animal menut, de manera que en poc temps està tot l'animal ple del fong.
En aquestes...
I és això que provoca la mortalitat de l'animal per malfunció de la pell, que la pell la necessiten fins i tot per respirar i perquè arriba un moment que l'animal té com un xoc i es mora.
Sí, em referia que la pell ha quedat com vermella, no? Com escaldada, com si s'hagués cremat d'alguna manera.
Sí, és una mica... Sí, sí, podríem... Aquest símil serviria, és una mica escaldada, sí. I a vegades fa com petits foradets. A les salamandres els hi provoquen petits foradets a la pell, com úlceres.
I com l'agafen aquest virus, no? Aquest fong que és assassí?
Sí, el fong l'agafen perquè una de les opcions seria a l'alliberament d'espècies que estaven a casa i allà a casa van agafar el fong, això seria una opció, però una altra és, per exemple, els ocells. Bueno, hi ha moltes maneres de que el fong vagi connectant continents. Pot passar mitjançant les potes dels ocells migratoris, pot passar mitjançant el transport accidental, mitjançant camionetes o que les rodes estan contaminades. O sigui, hi ha moltes maneres de que arribi a la natura. Llavors, i una de les maneres, malauradament, som nosaltres els científics, que quan anem a fer estudis o anem a veure granotes o així, no prenem les mesures higièniques adequades. Llavors, nosaltres podem ser també portadors d'aquest fong i el podem anar traspassant entre diferents cursos d'aigua. I és per això que les mesures han de ser importants de prevenció, tant a nivell dels que treballem amb això com a nivell dels espais naturals on sabem que hi ha espècies molt emblemàtiques, intentant limitar al màxim l'accés de la gent.
Perquè quines són les conseqüències d'introduir una granota, no, afectada per aquest fong? M'imagino que llavors una mortalitat extrema.
Clar, perquè és una mica com el que va passar a Amèrica quan vam introduir grips i així quan vam descobrir el continent i vam començar a anar a les europeus. O sigui, arriba un nou patogen en un lloc que ningú està preparat per ell, no? Llavors és el mateix. Arribes aquest fong arriba en una bassa que hi ha granotes allà vivint i mai han rebut el contacte amb aquest fong, el seu sistema de defenses, el seu sistema immunitari no està preparat per rebre'l. De manera que pot provocar una gran mortalitat de cop. Les que sobrevisquin segurament ja amb una segona onada ja poden estar més preparades, però clar, és les que sobrevisquin, a vegades no sobreviu ningú.
Doncs Albert Martínez Silvestre, veterinari i director científic del CRARC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al podcast i explicar-nos en tant detall doncs, aquesta problemàtica del fong assassí que pateixen granotes i salamandres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar aquí.
Sempre ha estat una enamorada dels gossos. Primer va arribar Nala i després Zuri. Amb Nala, precisament, va recórrer el 2016 el camí de Santiago, una experiència que la nostra protagonista d'avui ha plasmat en el llibre El Canino de Santiago, que acaba de sortir. Malauradament, la Nala, però, va volar, com diu ella, el 13, volem dir, d'agost del 2020. Li queda tot allò viscut, que va ser molt intens i un dia a dia ple d'emoció per compartir amb Zuri. Tot i que la seva vida és molt atrafegada, doncs ella és l'actriu, còmica i presentadora de televisió i sempre busca i troba temps per allò que tant estima els seus animals de companyia. Sara Escudero, quin plaer tenir-te entre nosaltres. Bienvenida, ¿cómo estás?
bien, bien hallada, que decimos en Ávila.
Estamos encantadas de tenerte en nuestro podcast y de transmitirnos con tu testimonio y con este fantástico libro que acaba de salir en el mercado sobre el amor, ¿no?, que sientes por los animales, lo que te dan. Es que las fotos, las vivencias que cuentas en el libro, todo esto lo transmite.
Es que es un libro que va a corazón abierto, Bárbara, y realmente, o sea, que nadie piense que por ser el canino de Santiago es una guía del camino o es un manual. No, 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 es una doble historia de vida. Aquel primer camino que nos hicimos Narita y yo, y que nos, a mí me marcó para muchas cosas, y que además era un sueño. O sea, quería poderlo hacer desde que Nala tenía 2-3 añitos, pero joba, cuando antes de empezar en la tele solo vivía de actuar en bares y en locales, te doy mi palabra que cada vez que decía, venga, estas 2 semanas nos vamos, Nalita, una llamada, oye, ¿te vienes a actuar a mi bar? Y yo solo vivía de eso, no podía decir que no, ¿no? Entonces, Murphy estaba ahí al acecho, luego empecé en la tele, se complicó la agenda y hasta sus 9 años, pero que estaba hecha una cachorra, de hecho, palabras textuales de la veterinaria, tiene un corazón de cachorra, pues nos lo hicimos. Entonces, es verdad que es un libro que va a corazón abierto, porque en la parte que cuenta Nala, que cuenta ese camino, esas etapas, yo cuento las etapas paralelas. Yo hago un paralelismo entre el camino de Santiago y el camino de nuestra vida juntas. Porque al final el camino de Santiago es una metáfora de la vida, pues el camino que hicimos juntas es una metáfora también de la nuestra juntas. Por eso la parte que cuenta Nala va con ilustraciones de un amigo que se llama Pedro Fernández, que es un ilustrador maravilloso y que ha sacado la esencia de Nala perfectamente bien. Y mi parte, las partes que yo cuento van con fotos, porque es nuestra historia, y lo único que pretendo es que quien haya vivido con un animal o viva ahora mismo con un animal se sienta identificado, se sienta liberado, ría y llora y llore a la vez. Otros que ponen una barrera, que se den cuenta cómo me está pasando. He recibido ya más de 40 mails desde que ha salido el libro de gente que me dice, jova, al leer tu libro me he dado cuenta de que la que ponía el freno y la imposibilidad de hacer una vida, más allá de lo que supuestamente te cuentan de el perro en la estufa, no sé qué, no sé cuánto, sácale 5 minutos, pipipi, soy yo. O sea, es el humano, digo, es que es el humano el que tiene que cambiar el chip para con ellos, porque ellos viven contigo cada día como si no hubiera otro, ellos no piensan en el futuro. Por eso, si hayan pasado 5 minutos o 5 horas o 5 días, te van a recibir con el mismo amor, y deberíamos aprender de ellos tanto. Si gobernasen el mundo, el planeta sería otra historia.
Sería muy distinto. ¿Tú siempre, Sara, has tenido hembras y Golden Retriever?
No, siempre he tenido hembras, menos el Zalacaín, que era un macho, que era un Rottweiler, el Zalaca para los amigos, que fue... Yo siempre... Es una raza del Rottweiler que me ha apasionado desde pequeña también, porque en mi casa teníamos hembras, y como mi padre salía mucho al campo, teníamos hembras de perdiguera, pointer, perras de caza, pero el Zalacaín, yo es que me compré un libro para, yo era de las raras que se pedía música y libros para reyes, ¿sabes? Desde pequeñita, y me compré un libro que era sobre el Rottweiler, y me enamoró ese carácter, esa manera de ser, y era como, jo, papá, quiero un Rottweiler, quiero un Rottweiler, y mi padre, que no, que no, que no. Entonces mis padres se cambiaron de casa, hicieron una casa, y un amigo suyo que tenía una Rottweiler, tuvo cachorritos, nos dijo, ¿quieres que el primero sea para ti? Y yo dije, ¡ah! Pues sí, pues le quiero poner Zalaca. Y ese fue el único, bueno, hasta Otto, que le hemos adoptado ahora, el primer macho. Pero sabía que quería una Golden cuando en 2007, pues yo ya vi que llevaba 6 meses trabajando de monologuista y necesitaba mi... una mirada de alma perruna. Es que no te lo puedo decir de otra manera. Y dije, mira... Y localicé a una amiga que conocía, a una chica que acababa de tener cachorros en Ronda. Hablé con ella y sin ver una... Me dice, ¿te mando una foto? Te mando... Digo, no. Te no juro que hay emociones que se sienten. Digo, y hablar sí. contigo, digo, ya es suficiente. Y a los dos días me llegó Nalita. Y será siempre mi alter ego de 4 patas. Y sabía que quería un Golden porque, como he estudiado mucho además las razas de perros, es cierto que amo a cualquier perro. Pero el Golden tiene, pues como los seres humanos, no somos iguales los del norte que los del sur, el carácter sí. cambia, el carácter sí. es diferente, al margen de que luego, a nivel individual, es más la educación de esa persona lo que le hace de idiosincrasia catalana, madrileña, bulense, del norte, del sur. No, pero es verdad que con los perros pasa igual, hay una predisposición genética a un carácter, y como yo iba a viajar tanto, digo, yo necesito una perrita. Lo primero, porque las perritas, pues como las mujeres, marcamos menos, ¿no? Tenemos la testosterona es un poquito ahí más, está controlada. Y, sí. Y porque el Golden es garantía de comportamiento, entre comillas. Todo depende de la educación que le des, por supuesto. Pero al final es una imagen afable, son perros que no dan miedo a gente que no tenga relación con perros. El Rottweiler era más bueno que el Pan. Pero un perro grande, grande, negro,
sí.
Y que está asociado a gentuza que los ha dado muy mala fama, ¿no? Entonces, por eso vino Nala, dije, necesito un ángel de cuatro patas y ahí estará siempre, y en mí y conmigo, como digo yo.
Y estará siempre, ¿no? Porque los perros, Sara, tienen muchísima facilidad por sacarnos de las tristezas, no están tanto, pero a veces... pues inevitablemente, ¿no? Cuando se van nos dejan ese gran vacío, en tu caso, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo has vivido?
Mal, mal, muy mal.
Es que es muy doloroso. Sí, es mucha emoción y es tanto lo que vivimos y compartimos.
Es que yo vivía con... O sea, yo vivo con Nala. Cuando vino Zuri, ya éramos cuatro. Y,
claro.
Pero... es que nadie se puede imaginar, salvo los que hayan vivido algo parecido, lo que la he hecho de menos. O sea, yo compartía todo. O sea, esa frase de que les falta hablar, no, solo les falta hablar cuando están malos. Porque hay veces que dices, ¿por qué coño vomitas? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué? Vale, eso, ahí sí que les pediría yo una palabra. Pero no hace falta. O sea, es que por eso yo insisto mucho en el verbo o la expresión, no tienes animales, vives con los animales. Porque si tú vives... con tu hijo, con tu padre, con tu madre, le observas, le conoces, pues exactamente igual, solo que ellos tienen otro lenguaje, otra manera de comunicarse y no hay más que abrir los ojos y el corazón para entenderlo y ellos te entienden a ti y entienden el de verbo y el de no verbo,
o sea, todo.
Y encima entienden el olor que desprendes y entienden otras cosas que van por encima de nuestras capacidades como animales, nosotros, ¿no? Entonces, no todo el mundo lo entiende y para que veas que, y yo sé que mucha gente... lo dice, o sea, la inmensa mayoría utiliza la palabra mascota con cariño, pero a mí me es imposible. Mascota me suena a cosa, me suena a un tamagotchi, ¿sabes? Me suena a algo que tienes, a algo que le falta alma. Entonces, no uso la palabra mascota porque para mí es que Nala era mi hija, era una relación de amiga, de hija, de hermana, de madre a la vez, es diferente y... Además, insisto en que no hay que comparar la gente que dice, ay, ¿cómo vas a comparar amar a un niño con amar a un perro? Digo, perdóname, pero el amor no tiene etiquetas. El amor es universal. Y a mi perra la amo y si algún día tuviera una hija, la amaría. Pero son dos entes diferentes, con dos relaciones conmigo diferentes. No excluye la una a la otra. No porque ame a los perros no soy capaz de amar a un niño. Sí, yo, no tengo yo en concreto, pero tengo muchos sobrinos postizos. Y de verdad que yo lo estoy pasando todavía... fatal, no hay día que no me derrumbe y el libro está suponiendo una mezcla de emociones brutal porque no remueve nada porque está todo removido. Quiero decir, no es que me esté sacando a la luz capítulos olvidados, al contrario, si cada cosa que hago, ahora hablando contigo, porque encima hablamos del libro y del tema, pero
sí.
Cada cosa que hago en mi cabeza está Nala y yo la siento aquí a mi lado. Por eso siempre digo que estará en mí y conmigo, porque no es lo mismo. Y parte de una de las claves que dejo claro, que intento dejar claro en el libro, en el cuento, es el verbo estar. Estar con alguien, con esas almas, con esos animales. Hay que estar, no hay que tenerlos, hay que estar con ellos.
Pues Sara, muchísimas gracias por compartir esas vivencias con nosotros. Estamos muy agradecidos de tenerte hoy en el podcast. Qué vivencias, por Dios, tan intensas. Gracias por compartirlas con nosotros.
No, la agradecida soy yo porque haya espacios como este tuyo, que este vuestro, que ponen valor lo importante y que nos recuerde que el ser humano no es el dueño de la tierra, que somos parte de ella y que hay que vivirla de otra manera, con otra perspectiva.
Claro que sí, porque estos animales de compañía, estos seres que nos acompañan en todo momento, siempre, 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 a pesar de que no estén físicamente, siempre estarán dentro de nuestro corazón, de nuestra alma. Muchísimas gracias,
gracias.
Sara, recomendamos desde aquí el libro El Canino de Santiago de Sara Escudero, ilustrado por Pedro Fernández y con el fantástico prólogo de Roberto Leal. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Sintonia i som-hi amb el concurs. Un gos entre joguines, un gat mirant la llum d'una bombeta fixament, un tèquil observant l'horitzó. Quines fotasses i amb quina qualitat que ens han enviat, eh, Jordi Gamell, expert en xarxes i fotografies, però només una pot ser, no, la guanyadora?
Hola, molt bones. Doncs sí, una només pot ser la guanyadora i la veritat és que sí, ens han enviat unes fotasses i sempre amb aquest compromís de veure quina triem la guanyadora.
És difícil, difícil aquesta vegada, però Jordi, va, una, quina?
A veure, és difícil, difícil, i aquesta vegada sí que és molt difícil. Triar la foto guanyadora ha costat molt, però diguem-ne que anem a posar les coses com són en fotografia i en aquest cas un gat amb molta curiositat és la que ha guanyat la foto. Un gat en contrallum, un gat que juga amb fosc i clars i difícil de fer la fotografia, i sobretot amb la curiositat del gat, fa ser la guanyadora de la conda fotografia a punt.
Molt bé, Jordi, doncs bons arguments. Gosby ja està preparant el lot de productes. Val a dir que tots els productes de Gosby comporten una satisfacció garantida del 100%, perquè la qualitat és l'eix central d'aquesta gran marca. El concurs, Jordi, no s'atura. Hi ha guanyador cada 15 dies, per tant, endavant amb les vostres imatges. No les esperem.
I tant que sí, us animem a que envieu les vostres fotografies dels vostres animals de companyia, que la veritat ens esteu suplent amb aquestes fotos tan genials que ens esteu enviant.
Doncs Jordi, fins aquí el podcast, no? M'ajudes?
Anem a acomiadar el podcast, com sigui, és igual, d'avui i fins la propera.
RAC més 1 i Gosby us han ofert Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Sabies que Gosby és la marca catalana per excel·lència en la preparació d'aliments d'alta qualitat per als nostres gats i gossos?
Perquè alimentar és una forma d'estimar, Gosby, l'alimentació conscient per als teus gats i gossos. Ens trobaràs en clíniques veterinàries i comerços especialitzats de proximitat. Consulta'ls a gosby.com.